L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda. Benvinguts a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dilluns, en dia 16 de gener, destacarem... La cooperativa de l'Aldea condiciona el retorn dels diners de la secció de crèdit a l'elaboració d'un pla de viabilitat. Un ple reforçarà el rebuig de l'Ajuntament de la Cala contra el Centre d'Experimentació de Generació Eòlica. L'Agència de Residus de Catalunya ampliarà l'abocador del Mas dels Barberans per allargar 10 anys més la seva vida útil. Deltebre actualitzarà el vialer municipal a través de 4 plans d'actuació. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. I obrim el nostre informatiu amb la notícia que ens arriba de l'Aldea dels afectats per la secció de crèdit de l'Aldea. La cooperativa de l'Aldea presentarà abans del 31 de març un pla de viabilitat per garantir la continuïtat de la seva activitat i possibilitar així el retorn dels diners que encara continuen bloquejats per la secció de crèdit de l'entitat. Des d'Antena Aldaia, Seto Gallego ens amplia la notícia.
Després de 3 hores d'intensa reunió convocada per la Junta Rectora de la Cooperativa i acompanyats pels seus advocats i Divina Alcinet, directora de l'Institut Català de Crèdit Agrari, de les 400 persones que s'havien donat cita al pavelló poliesportiu a l'inici, tan sols un centenar han acabat la maratonina reunió en la que tot continua exactament igual. La Generalitat no ha portat el calendari de pagaments que es demanava pel consistori i els advocats reiteraven que per tornar els diners dels impositors a termini primer s'han de pagar els diners que es deuen. Els afectats pel bloqueig dels comptes estan totalment indignats.
Jo voldria, si pot ser, per favor, que donéssiu una resposta molt breu. Un sí o un no. Sabeu quan recuperarem tots els diners? Per favor, un sí o un no. I sigueu honrats, per favor.
No, jo no li puc dir ni sí ni no. És que aquesta
gràcies,
pregunta...
Gràcies.
No, però perdoni.
No fem més voltes, perquè estem donant voltes al cercle viciós.
No, d'acord.
I aquí hem vingut en la idea i en l'esperança que ens diguessin una data.
Una data que finalment no s'ha anomenat. Els advocats de la Junta Rectora han citat que a partir de dilluns es posaran a treballar fins al proper mes de març, on, si ningú posa remei, de ben segur que tot continuarà igual.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que un ple reforçarà el rebuig de l'Ajuntament de la Cala en contra del Centre d'Experimentació de Generació Eòlica. El següent pas serà la presentació d'al·legacions a la primera publicació sobre el projecte, com a molt, el dimecres dia 18 de gener. Francesc Callau.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar debatrà avui una moció de rebuig a la instal·lació del projecte Cefir davant de la costa de l'Ametlla de Mar. Després que el divendres passat l'Ajuntament i per un acord consensuat entre tots els partits polítics en representació municipal anunciés el seu rebuig a la instal·lació d'un centre d'experimentació i proves de tecnologia de generació eòlica, avui refermarà aquesta postura amb l'aprovació d'una moció de rebuig. Aquest serà un pas previ a la presentació d'al·legacions que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar haurà de presentar a la primera publicació sobre el projecte, com a molt el dimecres dia 18 de gener. Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Deixa constància que el posicionament de tots els grups polítics de l'Ajuntament, així ho vam manifestar el primer dia, que buscaríem aquesta unitat que crec que hem aconseguit, i és de rebutjar el projecte Cefir i encetar en paral·lel converses amb la Generalitat perquè pugui retirar el projecte. Hi haurà un plenari on tots els grups polítics representats manifestarem el rebuig al projecte i, per tant, deixarem clar i nítid quina és la nostra posició respecte al projecte Cefir.
Els partits polítics representats a l'Ajuntament han arribat a aquesta conclusió després d'escoltar la postura de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya i acumular tota la informació. És la voluntat de tot el consistori fer-ho amb un total consens i pensant únicament en el bé del poble. Per la seva part, la coordinadora No al Parc Eòlic Experimental de l'Ametlla de Mar, integrada per membres de la societat civil i representants dels partits polítics locals, s'ha mostrat satisfeta per la decisió de l'Ajuntament. Maite Puell.
Una opinió generalitzada, estem molt contents. Era important per la coordinadora i per les associacions que representem que tindre suport per part de l'Ajuntament. I bueno, sí que és cert que en relació a la segona fase no s'ha posicionat, però bueno, en la primera fase, que és la que més perjudicis provoca l'Ametlla de Mar, doncs, la veritat, molt contents.
La coordinadora ja ha anunciat que, al igual que l'Ajuntament, també presentaran les seves al·legacions a la concessió d'ocupació del domini públic maritimo-terrestre i d'autorització d'obres. Aquestes obres consistien en la instal·lació d'una plataforma d'assajos en aigües interiors davant de la costa per obtenir energia elèctrica mitjançant generadors eòlics fixes ubicats en dos punts concrets, a 3 quilòmetres de la costa i a una profunditat de 40 metres. Els aerogeneradors poden arribar a tenir una alçada de 180 metres i tindran una potència màxima de 5 megawatts hora per generador.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa avui que l'Agència de Residus de Catalunya ampliarà l'abocador del Mas del Barberans per allargar 10 anys més la seva vida útil. Les instal·lacions estrenen una nova planta de lixiviats amb un cost de 1,44 milions d'euros que permetrà recuperar el 95% de l'aigua. L'Agència de Residus de Catalunya ampliarà els dipòsits de l'abocador del Mas dels Barberans per allargar la seva vida útil 10 anys més. Les instal·lacions, que compleixen 12 anys, ja només disposen d'una capacitat per acollir 40.000 metres cúbics de residus i amb l'ampliació se n'habilitaran 400.000 més. El projecte, un dels tres únics que l'Agència de Residus de Catalunya impulsarà aquest 2012, costarà 2,4 milions d'euros. D'altra banda, l'abocador ha posat en marxa una nova planta de lixiviats que, amb una inversió de 1,44 milions d'euros, permetrà recuperar fins al 95% de l'aigua que contenen aquests líquids altament contaminants generats per la descomposició dels residus en els dipòsits. No és així, Josep?
Doncs així és, Tomàs, i a més, en aquests moments, i segons que precisava el passat divendres el director tècnic del Consorci per a la Gestió de Residus Municipals de la Comarca del Montsià, Josep Aragonès, a les dues primeres fases de l'abocador s'hi acumulen al voltant d'un milió de tones, és a dir, de metres cúbics de residus urbans. Ara només resta capacitat per a uns 40.000 metres cúbics durant els seus 12 primers anys de funcionament. En tenim per 9 o 12 mesos més, precisava Aragonès. És per això que des de l'Agència de Residus, segons avançava el seu director, Josep Maria Tost, s'està treballant ja en el projecte d'ampliació dels dipòsits. Es tracta de dues noves fases que permetran una ampliació de la capacitat a 400.000 metres cúbics més i allargar així la vida útil de les instal·lacions 10 anys més. Escoltem Tost.
40.000 metres cúbics de capacitat, però ja estem a l'any 12 de la seva existència. I ara se planteja fer una ampliació, una tercera fase, ara estem en la segona, una tercera fase d'uns 400.000 metres cúbics més que ens donarà vida útil per als pròxims 10 anys.
Tost anunciava l'ampliació de l'abocador del Mas de Barberans en motiu de la inauguració de la nova planta de tractament de lixiviats que va tindre lloc, com diem, el passat divendres al mateix abocador. Amb una inversió de 1.144.000 euros, la instal·lació substitueix a una anterior que no era prou òptima, segons reconeixia el mateix responsable de l'Agència de Residus Catalana. En l'acte d'inauguració, el director de l'obra de la planta de lixiviats i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, Ramon Sans, destacava que les instal·lacions permetran reduir a un 5% els concentrats resultants del procés del tractament. L'escoltem.
Doncs una gran millora per a la instal·lació, per aquest dipòsit de Mas de Barberans. Va haver una planta anterior que no va ser prou òptima, però l'esforç d'aquest 1,4 milions d'euros que teniu aquí al darrere ja que permetrà donar, com s'ha comentat, una gran sortida als lixiviats, que és la part més problemàtica de qualsevol abocador. Són les aigües que es generen a l'hora que es va podrint la matèria que acumula el dipòsit, i és molt important tractar-la bé, que sigui el més neta possible i que eviti l'impacte al medi, perquè si aquests líquids anessin a la llera, anessin a qualsevol lloc, representen un gran perill de contaminació. Per tant, aquest esforç que hem fet tots plegats és molt important. I si permeteu, us afegiré un segon pas. Paral·lelament amb això estem treballant amb l'ampliació del dipòsit de Mas de Barberans, que serà de les tres úniques que l'agència farem aquest 2012 a tot el país i, per tant, també acabarà de completar aquest esforç que Ajuntament, Consorci i Consell Comarcal fan perquè els residus en aquest àmbit es tractin d'una forma correcta.
Aquesta nova planta de lixiviats té una capacitat de tractament de 30 metres cúbics diaris i ocuparà a una persona. També cal dir que l'aigua recuperada del procés serà bombejada fins a la planta de compostatge per abastir les seves necessitats i s'emprarà també per condicionar amb un futur mur verd exterior les instal·lacions de l'abocador. A la llarga, els responsables del consorci no descarten construir una bassa per acumular-la i que pugui servir com a regadiu de suport per a les finques agrícoles veïnes.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Avui, Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa que Deltebre actualitzarà el vialer municipal a través de 4 plans d'ocupació. Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre durà a terme l'actualització del nou vialer municipal a través de 4 plans d'ocupació que els ha concedit el Servei d'Ocupació de Catalunya en la convocatòria per al 2011. En total, es subvencionaran 4 plans d'ocupació amb un import de 37.155 euros amb 42 cèntims. L'actuació que realitza té com a objectiu anar carrer per carrer i sobre el terreny, actualitzar els noms de carrers i la numeració de les cases. Actualment, amb el creixement urbanístic dels darrers anys, hi ha moltes zones del municipi on la policia local no pot ni assignar número a les noves construccions o també hi ha casos de números duplicats i de carrers sense nom que s'han d'actualitzar. Aquest treball servirà també per posar al dia el padró i l'actualització de tributs, tal com destaca la regidora de Promoció Econòmica, Ocupació i Indústria de Deltebre, Sònia Bertomeu.
Aquesta gent aniran pel carrer, o sigui, hauran d'anar a fer un treball de carrer completament, aniran carrer per carrer, per exemple, jo què sé, Gustavo Adolfo Becker, per dir alguna cosa, i diran, pues, bueno, aquí hi ha una casa, este número, molt bé. Aquí està esta parcel·la al costat, vale, esta parcel·la està sense edificar, li correspondrà el 23, o és una parcel·la que potser es pot partir en dos, sabem que hem de ficar 28A o 28, i 28B, per dir alguna cosa, o 24A i 24B. O sigui que serà una cosa extensa també. També s'utilitzarà pues, per a detectar números erronis o també pues, temes, de, en aquest cas, de tributs municipals que no estan al dia o que, coses que s'han d'actualitzar. També hem de tindre en compte que tenim l'urbanització de Riomar, que també allí s'anirà noms de carrers pues, que potser no en tinguin, sinó que a vegades ens havien comentat alguns restauradors i hotelers que estaven els noms dels carrers borrats, alguns també problemàtiques de números, pues, també s'anirà allí, també s'actualitzarà i, bueno, i en definitiva fer una cosa una miqueta diferent, però que encara que no sigui molt visible servirà molt per a l'Ajuntament tindre moltes cosetes clares i per a els veïns del municipi també.
A través dels plans d'ocupació s'ha contractat un coordinador del projecte i 3 agents censals. Les persones que s'han contractat són dones que es trobaven en situació d'atur i que ja havien exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d'atur.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Serveis informatius de Mute.
El president de la Diputació, Josep Poblet, va destacar aquest passat divendres la importància d'unir esforços i recursos en la promoció turística del territori. Poblet va indicar que l'assistència conjunta a fires i altres iniciatives de promoció enforteix i consolida el sector, així com les diferents propostes turístiques. Josep Poblet.
Veure que doncs, 18 entitats, que són els punts forts, sense excloure naturalment, els altres que d'alguna manera o altra també hi estan representats a través d'aquestes instàncies. Fem una estratègia compartida, un aprofitament eficient dels recursos i una acció intel·ligent al costat de l'Agència Catalana de Turisme de ser presents al conjunt dels certàmens firals ens dona una projecció que va molt més enllà de la que faríem per separat. I aquest és un valor que és molt important que el remarquem.
Josep Poblet també va posar èmfasi en la contribució de la Diputació en l'agilització dels visats turístics russos, un mercat força destacat, i va apuntar la necessitat de continuar treballant en aquesta línia, en aquest i altres àmbits. Segons va afegir, el turisme és un dels pilars de la demarcació de Tarragona i representa entre el 18 i el 20% del producte interior brut. De la seva part, el president del Patronat de Turisme de la Diputació, Albert Batet, va apostar per continuar creant sinergies a l'entorn d'un esforç comú i va assenyalar la importància d'aprofitar els recursos que brinda l'àmbit 2.0 i la resta d'eines vinculades a internet com una de les línies estratègiques del patronat. Batet es va referir també a altres fires com la BTM de Londres i la MITT de Moscou, que, si bé no estan incloses dins del conveni Corner, el Patronat de Turisme hi assisteix per tal de promoure la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Poblet i Batet van agrair la confiança que els diferents ens locals han dipositat un any més en la Diputació de Tarragona com a institució que aglutina aquesta iniciativa de promoció turística. Conegut com a conveni Corner, el nou que signen conjuntament estableix l'assistència a les fires promogudes per l'Agència Catalana de Turisme i a més de les promocions que du a terme el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. En concret, l'acord estableix l'assistència a les fires internacionals de ITB de Berlín, Mahana de Tolosa de Llenguadoc, Bacanti en Beurs de Utrecht, la BTM de Londres, així com accions de promoció a la ciutat de Bordeus. Pel que fa a les fires nacionals i estatals, es participarà al Saló Internacional de Turisme de Catalunya, a Barcelona, a Fitur, a Madrid, i Navartur, a Pamplona. I en quant a les promocions estatals, es faran a Sant Sebastià i a Madrid. El conveni Corner també preveu altres accions promocionals a Catalunya, l'Estat i l'estranger, com ara campanyes publicitàries a la ràdio i en portals de viatgers, campanyes d'ecomàrqueting i accions per a la formació online d'agents de viatge, entre d'altres.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa avui que la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha convocat una roda de premsa per demà per parlar dels projectes del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Mig Ambient. No és així, Manel?
Doncs efectivament, Tomàs, així és. La Plataforma en Defensa de l'Ebre celebrarà demà a les 5 de la tarda i al seu local. Està ubicat al carrer Enric Dosó de Tortosa una roda de premsa que té un títol ben suggerent. Àries Canyete, ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i els projectes que afecten a l'Ebre. Una roda de premsa de la que ens parlava un dels seus portaveus, era Joan Antoni Panisello.
Compte el que s'ha dit a la campanya electoral, hem estat esperant, hem vist que la campanya electoral pues, clarament era, tenien actituds molt indefinides, a uns llocs dient una cosa, a uns altres llocs dient una altra, però clarament les tesis nostres s'han confirmat quan han nombrat com a ministre, no només d'Agricultura, sinó de Medi Ambient, el senyor Arias Cañete. Tots els antecedents que té aquest senyor, tots sabem que té una ideologia transvasista que s'adapta perfectament al partit que representa, i bé, creiem que aquí a les Terres de l'Ebre ens esperen una altra vegada una mica convulsos en temes d'aigua. També som conscients de que en una forma immediata tampoc se plantejarà cap gran transvasament, perquè la conjuntura econòmica del país no permet i tampoc les reserves estratègiques d'aigua tampoc estan disponibles, però bueno, a curt plaç i a poc que puguen, creiem que es tornarà a posar en marxa la política de transferències d'aigua cap a altres conques.
Cal recordar, com deia Panisello, que també es tractaran diferents temes d'altres índoles en aquesta roda de premsa que servirà per informar als ciutadans i ciutadanes de les Terres de l'Ebre tot allò que pot significar la política del Partit Popular respecte a les transferències d'aigües a altres conques.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Oberta la inscripció per participar a la trobada empresarial a Guinea Equatorial. La Cambra de Comerç de Tortosa coordina les inscripcions d'aquest esdeveniment que tindrà lloc entre el 26 i el 30 de març del 2012. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, juntament amb les Cambres de Comerç de A Coruña i Fuerteventura, organitza una trobada empresarial a Guinea Equatorial que tindrà lloc entre els dies 26 i 30 de març del 2012. Malabo i Bata són les dues ciutats guineanes on es desenvoluparà les diferents activitats de la trobada, segons va explicar Francesc Minguell, director general de la Cambra de Tortosa. Segons el mateix, es tracta d'una trobada empresarial oberta a la participació d'empreses de tot Espanya, principalment dels sectors agroalimentari, turístic, d'obra civil, de transport i de tot el relacionat amb l'hàbitat domèstic. Minguell va destacar l'experiència contrastada de la Cambra de Tortosa, que ha realitzat 5 missions comercials a Guinea Equatorial, un país que ofereix moltes possibilitats de negoci. Així mateix, el director gerent de la Cambra de Tortosa va afegir que fruit d'aquestes missions ha estat la creació d'un grup d'exportació per facilitar l'arribada de productes espanyols a Guinea, afavorint la internacionalització de les empreses interessades. Les empreses interessades poden demanar més informació a la Cambra de Comerç de Tortosa.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La nova formació musical de l'Ebre, l'Etern Retorn, ha aconseguit amb una demanda a través d'internet més dels 3.000 euros que necessitaven per acabar de finançar el seu primer treball, un projecte que ha costat 11.000 euros. La banda havia demanat donacions anònimes a través de la web Verkami, que ara seran recompensades amb agraïments al disc i altres actuacions. El grup està liderat per Josep Bordes, dels coneguts Pepet i Marieta, qui ha agraït als seguidors el gran suport rebut per un projecte que encara no ha vist la llum. El disc es va gravar al novembre i se'n farà un primer tiratge de 1.000 exemplars. El treball es promocionarà també a través d'internet. Josep Bordes, de Pepet i Marieta, i líder del nou grup de música de l'Ebre, l'Etern Retorn, ha mostrat la seva satisfacció per haver aconseguit recaptar en només 40 dies i a través de donacions anònimes per internet el finançament que els faltava per al primer treball de la nova banda. Josep Bordes.
És que estem molt contents d'haver aconseguit la finançació que encara ens quedava per a poder tirar endavant el nostre projecte de l'Etern Retorn. Estem molt contents que això s'hagi produït gràcies a tota una sèrie de gent que ha volgut depositar un suport abans de que, de fet, l'obra en si ja estigui al carrer i es pugui consumir d'alguna manera. I estem contentíssims perquè, a més, pues, han rebut moltes mostres d'afecte i de carinyo a través dels mails de la gent. Ja t'he dit d'una cosa que, de fet, encara sabem, no saben pràcticament res, però que tu veigues que ja hi ha aquesta bona predisposició i aquest carinyo, pues, bueno, té plena i està molt bé.
Aquest novembre ja van gravar el disc que inclou 11 temes en un estudi de Barcelona. A part del CD convencional del que se'n farà un primer tiratge de 1.000 exemplars, el grup vol que sigui un projecte multiartístic. Promocionarà el treball a través d'internet, on les cançons s'entrellaçaran amb textos, poesia, fotografies i vídeos.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Com cada dilluns, Domènec Ramal ens porta la informació esportiva amb els resultats de futbol de les diferents categories dels equips de les nostres contrades. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, com cada dilluns, repassem l'actualitat futbolística que ens ha deixat la jornada d'aquest cap de setmana i comencem, com sempre, parlant de la tercera divisió catalana, on tenim un equip de les nostres comarques, com és l'Amposta, que tampoc en aquesta jornada, malauradament, aconseguia de sumar res de positiu en el seu desplaçament al camp de l'Europa, on va caure derrotat per 1-0, derrota per la mínima, però derrota al cap i a la fi, que fa que l'Amposta continuï ocupant els llocs de descens de la classificació. Una Amposta que ara mateix és cuer amb 14 punts. La salvació la tindria a 6 punts. El Gramenet és l'equip que marca la línia i en suma 20. És líder el Terrassa, que en té 41,
per cert, el proper rival dels ampostins la propera jornada al municipal d'Amposta. Passem a la primera catalana, on tenim tres equips de les nostres comarques, dos dels quals s'enfrontaven entre ells, el Tortosa i l'Ascó. El Tortosa, jugant com a local, aconseguia una meritòria victòria per 2-0, una victòria que, tot i sumar 3 punts, fa que encara el Tortosa continuï en llocs de descens, amb 17 punts és 16, mentre que l'Ascó es quedaria a la zona mitja de la classificació amb 21 punts, desè. Per la seva banda, la Rapitenca aconseguia de proclamar-se campió d'hivern gràcies a la victòria per 1-3 en el seu desplaçament al camp dels Sants. Els rapitencs són líders de la categoria amb 37 punts i aconsegueixen, per tant, com dèiem, aquest títol honorífic com és el campionat d'hivern. Pel que fa a la segona catalana, 16a jornada de campionat i els resultats: Alcanar 1, el Catllà 0, Cambrils 4, Remolins Vítem 1, Campclar 3, Calafell 0, Catalònia 3, Morell 4, Olímpic de Mora 1, La Cava 0, Jesús i Maria 5, Salou 0, Torredembarra 2, Roquetenc 1, Candesa 2, Vilaseca 0 i Bonavista 0, La Canonja 0. És líder el Torredembarra amb 39 punts, seguit del Morell, que en té 38. A la tercera catalana, grup primer, també es disputava la 16a jornada de campionat i en este cas els resultats van ser: del Tebre 0, Sant Jaume 0, l'Ampolla 3, Mora la Nova 1, Camarle 0, La Sénia 1, Tivenys 6, Godall 0, Pinell 1, Vilalba 2, Horta de Sant Joan 3, Perelló 2, Ulldecona 1, Jesús Catalònia B 1, Santa Bàrbara 3, Corbera 2 i l'Ametlla 0, Aldeana 1. Líder de la categoria, l'Ametlla amb 40 punts, seguit de l'Ampolla, que en té 37. I acabarem amb el grup 20è de la quarta catalana, on es disputava la 14a jornada de campionat i els resultats van ser els següents: Remolins Vítem B 1, Alcanar B 0, Tortosa Atlètic 0, Campredó 1, La Cava B 1, La Galera 2, Roquetenc B 3, Deltebre B 1 i Jesús i Maria B 6, Xerta 0. Líder, el Campredó amb 32 punts, seguit del Roquetenc B amb 29.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
De moment la pertorbació s'ha anat acostant, ni de bon tros afecta tot Catalunya. Hi ha zones amb un bon sol a aquesta hora, les boires s'alcen. Aquesta és una notícia positiva, sens dubte, en el pronòstic, perquè la tendència és que la temperatura diurna en aquests llocs amb boira superi els 5 positius, però sens dubte hem de comentar aquestes pluges que cauen de forma moderada a punts de les Terres de l'Ebre, amb quantitats que han arribat al canal 25 litres per metre quadrat, a Ulldecona els 22 o valors inferiors en d'altres punts. També una mica de pluja, en aquest cas ben minsa, a prop de la Costa Brava, Begur 4 litres per metre quadrat, Palafrugell 3 litres. El pronòstic indica que aquesta pluja de les Terres de l'Ebre, sobretot les més properes al massís del Port, continuaran i poden ser moderades. En poden arribar algunes de febles i disperses, poqueta cosa, cap a la costa central aquesta tarda-nit, i les de la Costa Brava i comarca gironina s'incrementaran aquest vespre, nit i demà al matí en extensió. Poden arribar totes les comarques gironines, incloses les del Pirineu Oriental, Ripollès en especial, en menor mesura la Cerdanya, i també la Catalunya Nord. Algunes d'aquestes precipitacions, tant líquides com en forma de neu, podrien ser moderades, amb una cota de neu que pot arribar als 1.100-1.200 metres. Fora d'aquestes dues àrees concretes, nord-est de Catalunya i Terres de l'Ebre, si plou serà la resta del litoral i prelitoral, com comentàvem, i de forma minsa. A ponent s'alça la boira, com dèiem, i a partir de demà a la tarda, allunyament d'aquesta pertorbació.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps d'informació. Tornarem demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.